jo crec que és interessant que es vagin provant aquestes històries.
En punt les 10 del matí, redoneu-me 3 minuts de publicitat i de seguida tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Parlem.
Seguim parlant d'autoconsum i de factor energia, que, com vam veure, té el seu propi departament de panells solars. Josep, benvingut.
Gràcies.
La vostra comunitat de veïns va instal·lar panells solars ara ja fa un temps. Què és el que us va motivar per fer-ho?
Sobretot saber que la instal·lació s'amortitzava al cap d'entre 3 i 5 anys, però que després l'energia seria a cost zero durant 30 anys.
I ho vau fer amb factor energia per algun motiu en particular?
Sí, perquè vam veure que és la comercialitzadora que el 2022 va pagar al millor preu els excedents d'energia als seus clients. Però també els vam escollir perquè Factor Energia t'ho gestiona tot. Ens van fer el disseny i la instal·lació i fins i tot es van ocupar de tramitar les subvencions i els permisos.
Molt bé. Des que teniu panells solars, quins avantatges en destacaries més?
A veure, per nosaltres és una satisfacció produir i consumir energia 100% verda. A més, els excedents, Factor Energia, ens els compensa la factura de la llum i, si no es pot, queden guardats a la seva bateria virtual per a les següents factures.
Perfecte, gràcies, Josep.
A vosaltres.
Quan parlem de preu Lidl, parlem, simplement, del millor preu. Com el de les nostres ametlles al natural a l'Esto, ara per 1,59 t'estalvies un 30%. I el nostre mig quilo de bròquil per 0,99 t'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Grups Hidropònics, s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'ONCE. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'ONCE. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història d'un tema que va ser tot un hit l'any 2007. Grace Kelly, del cantant Mika. Si la voleu escoltar, ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
RAC 1.
Tabaquisme, alcoholisme, xarxes socials, l'ansietat i l'estrès afavoreixen les addiccions. El mindfulness pot ajudar-te a disminuir o eliminar aquests problemes. Blanca González Banks és la teva terapeuta transpersonal i consultora perquè puguis sanar-te, millorar-te i transcendir el que ara et sembla impossible. Demana cita al 655-624-863. Més informació a blangio.com.
Hi ha molts superherois disposats a salvar el món, però no hi ha res com els nostres superdijous. L'últim dijous de cada mes tenim superdescomptes per tu en marques com Guess, Salsa, Mr. Wonderful, Mayoral i moltes més. Vine a Viladecans d'Estaila Olens el 30 de març i passa un superdia de compres.
Dijous 30 i divendres 31 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Lionel Menier. I la passió segons Sant Joan amb el Collegium Vocale de Gant i sota la batuta de Philip R. Veige. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Connecta't amb la música. Connecta't amb el Palau.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme, aparador del sector.
Del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà. Equips d'última generació. Destinacions, demostracions, piscina, batejos, presentacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu.
Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 i 16 d'abril Fuego, de la companyia Antonio Gades.
Un ballet de Carlos Saura i Antonio Gades inspirat en El amor brujo, de Manuel de Falla.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 5 minuts. Bé, avui acompanyats del Manel Manchón, del Carles Fernández, de l'Antonio Baños, de la Tània Tàpia i de fons amb Robbie Williams i la seva edat, que ha estat un dels temes centrals del dia d'avui, l'emprenyada del Carles amb la...
No, no, de Carles, no, de tots, eh? No crec que tots.
Molt bé, Tània. Molt bé, Tània.
Home, és que Robbie Williams només té 10 anys més que jo, estic 49, jo en tinc 39, escolta'm, jo estic estupenda, i d'aquí 10 anys encara seré més potent que Robbie Williams, escolta'm.
Estaràs més potent que Robbie Williams,
eh? Sí, estic segura, això. Optimisme, fucking Tània Tàpia, hombre.
Tània fucking Tàpia, que és diferent. Robbie fucking Williams.
Sí, és veritat, perdó, una mica diferència, sí.
No tens, no tens el mateix flow, ho sento, aquest home que surt allà.
No, bé, no, mateix no. L'actitud.
A les 10 i 6 minuts, doncs Deutsche fucking Bank.
Ostres.
Banyos. Ahir va haver-hi un moment que hi va haver-hi gent que va dir compte, perquè ens han dit que el Silicon Valley Bank és una coseta, que el Credit Suisse ja és una cosa més gran, però bueno, es rescata. Quan el Deutsche Bank cau 14% a la borsa i comença a arrossegar tota la resta, hi ha gent que es pot començar a posar les mans al cap i una mica de nervis.
Sí, jo, és curiós que estic menys nerviós jo que el Manchón. Sí. I el Manchón està més emprenyat amb la banca que jo. O sigui, hem canviat papers d'una manera sorprenent.
Hem canviat papers.
Jo crec que hi ha una llista de sospitosos habituals que fa uns anys que tothom té més o menys clar, que són banques d'inversió que tenen molt nom, diguéssim, però que la seva situació actual era delicada. El del Silicon Valley Bank ho apartarem perquè és una altra lògica, sí, que a més té a veure amb... ja va començar la crisi de cripto... FTX, Vanguard i tal.
Que l'hauríem d'explicar.
L'hauríem d'explicar, però és una altra lògica.
És una cosa
i aquí, tant Credit Suisse com Deutsche Bank, com Commerce Bank, com Societe Generale, com diversos bancs d'inversió que són molt grans i que semblen molt, el que tenen és una molt alta exposició a productes que són més o menys volàtils i que ara han pujat molt, com per exemple el CDS, que és el que... el que s'ha destacat, també ho heu destacat vosaltres fa una estona, no? Llavors, jo crec que aquest any veurem molts sustos, fins i tot alguna trencadissa d'aquests bancs d'inversió, que durant aquests anys de diner gratis, de diner fàcil, han, diguéssim, de dimensionar la seva cartera amb productes més volàtils, productes més especulatius, perquè entengui la gent, coses més de casino, que no pas inversions sòlides, industrials, o de commodities, o en blat i coses, en or, coses d'aquestes, no? Quan els diners són gratis, la gent s'anima a jugar més a la banca, diguéssim, a la banca, al casino,
a la ruleta.
I hi ha una sèrie de bancs d'inversió que són molt grans, que també són molt grans perquè estan molt inflats amb aquestes carteres, són carteres descompensades, i ara, al pujar el tipus d'interès, el preu del diner... els negocis deixen de ser tan rendibles, els negocis especulatius deixen de ser tan rendibles, la gent s'espanta, és el que entra... Hi ha dos caràcters al món financer. Els braus, els toros, que és el moment aquest de dale, 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 papito, de jugar molt fort, i el moment d'ossos, no? Dels ossos. Sí. Que és, bueno, anem a l'ou segur i anem a especular. Ara estem canviant de perspectiva i és una manera... La gent ja no vol tant risc perquè si puja el preu del diner, el risc deixa de ser tan rendible. I van caient una mica els que ja s'esperava que tenia la cartera massa enfocada a productes volàtils o productes de derivats o productes que tenen, poden canviar el preu, com en aquest cas els CDS, però podria ser altres deudes derivades i tal. Llavors, dintre de tot, no és cap sorpresa de dir, ostres, això no m'ho esperava. Llavors, és una patada de bombolla d'aquests últims anys. Jo crec que les reguladors, tant la Fed com el Banc Central Europeu, s'estan mantenint serios i prudents. Estan dient als especuladors, diguéssim, per dir-ho així, o a les banques d'inversions, a partir d'ara s'ha acabat el joc. La banca, diguéssim, gran, tradicional, la banca industrial, la banca comercial, està contenta, i la banca d'inversió està patant. Vale. És anar patant bombolles, com les...
El paper bombolla.
Sempre que aquest control no et desbordi, perquè et pot desbordar, ja i està. Aquest és el meu...
Ara, estem caminant pel filó. La part bona, sempre passa en divendres, això. Tant Silicon Valley Bank com Credit Suisse com ara, un divendres, amb el qual tens dos dies perquè tant reguladors com governs com bancs s'ho parlin, i el dilluns hi haurà alguna caiguda controlada, com va passar amb Credit Suisse, que el dilluns va començar baixant i va rebotar cap a dalt, i ja el tenim.
Bueno, és que sol passar...
Quan jugues amb pirotècnia...
Quan sol passar amb el tema de la borsa, no? Que el Sala Martí moltes vegades ha explicat que per ell semblava un joc, diguem-ne, molt, molt descontrolat, diguem-ne, molt, molt, molt difícil d'entendre per què passen coses i deixen de passar que no tinguin a veure amb la realitat de la gestió d'un banc o alguna cosa.
És
una altra vida.
No, això és el tema Casino de Monte Carlo.
Exacte.
Ens hem posat el smoking i Bond, James Bond.
I a partir d'aquí, doncs, que et caigui un banc un 14% i llavors comenci a rebotar és el més normal, perquè hi ha gent que en compres aquest pas barato. De 14 a 8 o de 8 a 3 o del que sigui, doncs...
Vens car i compres barato. Això
està jugant molt ràpid.
Està tot interrelacionat, per tant, a tot passar. Clar, aquí hi ha una cosa que és com tornar als vells temps, no? Si poguéssim, que és que què ens interessa? Que hi hagi una mica d'inflació cada any, no massa, però una mica, perquè llavors tu les teves inversions i el deute també dels estats per valor
sí.
I que hi hagi uns tipus d'interès que permeti que si tens un dipòsit et donin alguna cosa al banc, alguna cosa a la cartilla. Cosa que fixa't que ens hem oblidat, perquè la
era
banca...
Era com vivíem abans del 2000.
Si et puja les hipoteques d'una forma ràpida, amb l'Euribor i tot, perquè hem pujat els tipus d'interès, sí. Però, ostres, perquè et doni una mica per al teu dipòsit...
No
dona res,
però estàs parlant de gent normal, de banca comercial. Això
banca
està passant,
comercial,
és banca d'inversió.
No,
totes
això...
les crisis de les que estem parlant, això dic... és banca d'inversió que no té res
però
a veure amb
banca
comercial.
Per què li interessava als inversors? Doncs aquest gran consens que hem viscut fins a la crisi del 2008, no? Que és dir, una inflació molt controlada i tipus d'interès més o menys baixos per poder invertir.
Jo que d'això la toco molt poc,
i
no tinc ni idea.
I poder especular, no?
Jo que quan no tinc ni idea, però quan
d'interès, la jugada canvia
sí,
radicalment.
Però, jo que no tinc punyetera idea, però aquí ets dos experts. Jo quan veia gent, diguem normal, gent del carrer que feia cua per anar al Banc d'Espanya, no? A comprar Letres del Tesoro, sí. No? De tot que era com d'abans, no?
Sí,
van a comprar Lletres del Tesor, no? Però la pregunta és, en aquests bancs que més o menys han trontollat i explosions controlades, etcètera, a banda dels grans grups inversors, diguem, dels grans grups, també hi ha aquest perfil de la gent que està fent la cua per comprar Letres del Tesoro i que, no sé, que va i deixa 25.000 euros aquí.
Sí, Silicon Valley.
El Silicon Valley Bank garantitzaven 250.000 dòlars.
No, que als Estats Units la legislació...
Està bé perquè li diu, sí, parla.
La legislació és més laxa que Europa. Llavors han de tenir com a mínim, com a molt, un 10% del capital. I resulta que no el tenen.
Però és que
quan tu vas a buscar els diners que els tenen invertits, què passa? Pugen els tipus d'interès, les grans empreses que han fet fora gent necessiten agafar aquests estalvis que tenien al banc, i quan els van a buscar diuen que no estan.
Tania.
És que Silicon Valley es van retirar 42.000 milions de dòlars en 10 hores. És a dir, això era més d'un milió de dòlars
de mort.
Per segon.
La sentència de mort d'un banc és això, que hi ha un moment de tensió i la gent comença a retirar diners.
Però també hi ha hagut un element que
digues, digues.
No, només una reflexió, vull dir, hi ha hagut un element, per exemple, avui el País recordava el 2019, hi va haver un cas de Metrobank, una banca de Londres, que per una cadena de WhatsApp que s'anava dient que havien, doncs, que s'havien enfonsat i que havien fet bancarrota, que diuen en castellà, doncs els clients feien cues i cues a les finestretes per retirar, doncs, els diners, les joies, etc, etc, etc. Què passa ara? Que amb tanta banca digital, amb tanta app, amb tot plegat, és tan ràpida la crisi, és tan ràpida, ara ho dèiem, 10 hores en el cas de Silicon Valley, doncs que és molt més difícil intervenir, per exemple, en un rescat urgent, no? Que fins i tot la tecnologia ha fet que determinades crisis s'accelerin perquè la retirada dels dipòsits és molt més ràpida. És veritat que el Metrobank és un altre tipus de banc i no té res a veure amb aquesta banca d'inversió, però que fins i tot en això ha fet que tot sigui molt més ràpid, malgrat ara ho dèieu, que el divendres fa que almenys durant dos dies no hi hagi dades i temps, doncs, a reendreçar una mica la història. Però a nivell polític, per exemple, i ahir jo crec que va ser molt clar, és que va enganxar tota aquesta crisi del Deutsche Bank amb tots els líders europeus reunits, amb von der Leyen, també amb la presidenta del Banc Central Europeu. Llavors van sortir i tots, de manera unànime, deien, no han canviat ni una coma de les nostres conclusions. És a dir, tranquil·litat, que per això el Banyos deia, això és una banca d'inversió, res té a veure amb la banca, diguéssim, tradicional de tota la vida. Que aquí sembla que no hi ha nervis, tots de dretes i d'esquerres sortien dient, no patiu, que està tot bé, per tant, podem pensar que de moment són coses puntualetes, però que clar, que la concatenació dels fets fa que cert nerviosisme hi hagi, això és evident.
Deixem preguntar-li a la senyora Begoña Castro, que és membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyora Castro, bon dia.
Bon dia.
Hi ha motius per patir?
Pues, jo m'havia dit que no hi ha motius, perquè la situació de Deutsche Bank no és la situació de Credit Suisse, per exemple, ni tampoc és la situació del Silicon Valley. És veritat que hi ha similituds, diria, entre Credit Suisse i Deutsche Bank, perquè són bancs que són potents als seus països, han tingut alguns problemes amb el regulador, que doncs, han acabat amb la destitució dels seus CEO, i han fet ampliacions de capital, però i és veritat que estem en un entorn de caigudes, de beneficis en general de tots els sectors, no només de la banca, però també s'ha de dir que el Deutsche Bank l'any passat va guanyar 5.000 milions d'euros i, en canvi, en Credit Suisse en va perdre 7.200. Per tant, la situació no és la mateixa. També s'ha de dir, és veritat, que el volum de Deutsche Bank, de negoci, d'empleats, i inclús de presència aquí a Espanya és molt diferent. El Deutsche Bank té oficina de banca retail, de banca per petit estalviador, per dir-ho d'alguna manera, té banca d'empresa, té banca privada, i en canvi Credit Suisse la presència que tenia a Espanya, que té a Espanya principalment, és de banca privada i de gran inversor més sofisticat, diguem-ho així.
Això és el que podria haver espantat la gent al veure les informacions del que passava a la borsa, de dir, bé, molt bé, el Silicon Valley Bank em queda molt lluny, no sabia ni que existia abans de que ho expliquéssiu a les notícies. El Credit Suisse ja em sona més, però, hòstia, el Deutsche Bank, que hi ha una oficina aquí al costat, compte que ha caigut un 14%, què vol dir això? Pot haver-hi efecte dominó amb la resta de bancs? De moment, creus o creieu que no?
No, creiem que no, per això parla, perquè dic que la situació, o sigui, el que va motivar la caiguda de Credit Suisse principalment és la caiguda de beneficis. I és veritat que, com deia, abans hi ha hagut ampliacions de capital, que en dues han vingut d'origen de països de l'Orient, ¿vale? Llavors, el que va fer que Credit Suisse deixés, el seu principal accionista deixés de posar diners, és que havia anunciat que tornava a perdre diners. Per tant, si tu ets un accionista i et diuen, escolta, tornaré a tenir pèrdues, doncs tu no continues posant diners. I és veritat que al final Deutsche Bank ha sortit una mica a la palestra perquè eren les dues entitats que tenien un passat, per dir-ho d'alguna manera, complicat pel que us deia dels problemes que han tingut amb el regulador, però que són problemes que en el seu moment es van arreglar, es van carregar el CEO directament i en principi, a data d'avui, doncs no, aquests problemes no existeixen, però per similituds doncs sempre pateixen els que tenen les característiques semblants i després els petits, que els petits doncs també han patit en la seva cotització aquests dies. Però en principi, amb la normativa europea que hi ha ara, que és diferent a l'americana també, és més laxa l'americana que la normativa europea, que jo penso que es van fer els deures molt ben fets en el 2008, amb MiFID I, MiFID II, MiFID III, les PIPs també, que és una altra normativa que ha sortit. Tot aquest tipus de producte que es parla que ha generat pèrdues a Credit Suisse, que és un tipus de bono molt específic, de les entitats financeres que serveix, que bueno, és un bono que és renda fixa, per dir-ho d'alguna manera, però que tenen una casuística especial que es poden arribar a canviar per accions. Tot aquest tipus de producte no pot arribar a l'estalviador petit.
Val.
Abans sí que podia, que és el que va passar a Lehman, que compraves un bon que et pagava un 15% quan els tipus d'interès estaven al 2. Pues aquests bonos, per exemple, pagaven un 5 o un 6 quan els tipus d'interès estaven en negatiu. Aquest tipus de producte no pot arribar a l'estalviador petit. Sí, la comercialització està ben feta, que jo crec que sí que es fa ben.
Hi ha una qüestió que pot pensar determinada gent, bé, encara que no sigui en el mateix cas el Silicon Valley Bank, no sigui el mateix cas Credit Suisse, no sigui el mateix Deutsche Bank, s'ha produït en 3 setmanes. Llavors, de fet, fins i tot hem tingut la seqüència habitual d'aquest tipus de crisis, que és, d'això no passarà res. No, això és americà, no passa res. I llavors cau a Europa. No, però això és un banc que tenia molts problemes, etc. I de cop et trobes que un dels grans bancs europeus li està passant això, no? Llavors, automàticament després sents un líder polític dient, tranquils, que no passa res i això no torna a passar. I algú pot pensar, home, m'ho heu fet 2 vegades, això. Llavors, està desconnectada la crisi o no? O té o està passant per algun motiu aquests tres...
Pujada
dels preus dels diners.
Clar, al final el tema és la generació de pèrdues, és a dir, l'any passat va caure la borsa, les empreses aquest any estan reflexant totes, ja no dic no només el sector financer, les empreses en general estan presentant resultats més negatius i això és el que fa pujar una mica els nervis, però insisteixo, respecte a les crisis anteriors, jo penso que la regulació és molt clara, s'ha exigit molt retir de capital, s'han fet molt les deures. Els ratis de capital que té el Deutsche Bank en aquests moments compleixen de sobres i de llarg la normativa i sobradament, per tant, en principi, no m'atreviria que la situació d'avui es pot comparar amb el passat, perquè la regulació és molt diferent.
Bé,
i molt estricta.
Veurem també a partir de dilluns, perquè això és un món a part deixa de funcionar la borsa, evidentment, però de moment tenim això que deia el Baños i el Manchón, 48 hores d'una certa calma, perquè tothom faci la feina que ha de fer. Li anava a fer una darrera pregunta a la senyora Begoña Castro, insistim, membre de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que és la gent que ens està escoltant i que té una hipoteca i que últimament moltes notícies se li han acostat, no? Per una banda, el tipus d'interès. Compte que ara quan es renovin les hipoteques veureu que us puja una barbaritat. I apareixen aquestes crisis bancàries. Pot afectar d'alguna manera? Com pot esquitxar això, tot el que està passant, a les hipoteques de la gent que ens està escoltant?
A veure, més que a les hipoteques, jo m'atreviria que afectaria a tot nivell de préstec, perquè al final els efectes negatius de les crisis de solvència, que això no deixa de ser una crisi de confiança en la solvència de les entitats financeres, la repercussió és que normalment es tanca l'aixeta, a vegades temporalment o a vegades amb més temps. Quina és la qüestió? Pues al final els bancs... quin és el seu negoci? Rebre diners, i quants més diners tenen guardats, per dir-ho d'alguna manera, més diners se'n poden deixar. Mm-hmm. Quan una entitat financera dona préstecs, ha de guardar, com si diguéssim, bloquejar, provisionar una part d'aquest import de préstec que dona per si no es paga. Per tant, si tens una crisi de solvència, el que vols fer és que el teu calaix sigui més gran, per tant dius, bueno, m'ho pensaré 2 vegades abans de donar un préstec. Però no em refereixo només a la hipoteca, això em refereixo a tot tipus de préstec, al personal, al d'empresa, a tot. Aquest és un efecte típic, per desgràcia, diguem-ho així, de les crisis de solvència.
Bé, doncs això és el que veurem en les pròximes setmanes, aquest efecte que ens deia la senyora Castro. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, senyora Begoña Castro.
Moltes gràcies a vosaltres.
10:22. Deixeu-me un moment a la publicitat i de seguida m'ho remates, Baños.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Recorre amb el teu avió tot el cel blau de Sésamo Aventura amb tan sols 5 anys és una cosa que no s'oblida. PortAventura World. Made to remember. Vine i crea records inolvidables o torna'ls a viure com mai. Ara allotja't als nostres hotels per tan sols 10 euros més. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Com el de les nostres ametlles al natural a l'Esto, ara per 1,59 t'estalvies un 30%. I el nostre mig quilo de bròquil per 0,99 t'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes... I el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC+1 Podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6, 21, 23, 26 i 43, i els sols, el 3 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Estalvia les gasolineres de Carrefour. Tan sols els dies 24, 25 i 26 de març, per ser soci del Club Carrefour, acumules el teu xec estalvi un 10% en tots els repostatges que facis de les estacions de servei Carrefour. Sí, sí, com ho sents, t'estalvies més de 14 cèntims per litre. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Quan parlem de preu Lidl, parlem, simplement, del millor preu. Com el de les nostres ametlles al natural a l'Esto, ara per 1,59, t'estalvies un 30%. I el nostre mig quilo de bròquil per 0,99, t'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC 1. RAC 1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona. Aquest dissabte a les 3 de la tarda, des del Saló Líder Especialitzat en Turisme d'Experiències.
Us portarem a l'agència de viatges més gran del moment i us ajudarem a triar les millors destinacions per a les properes vacances.
Aquest dissabte de 3 a 4, Viatge bé des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona.
On comença el teu viatge.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2 minutes i arribarem a 2:15 del matí i de seguida anirem ja amb els execrables, amb el Malcolm i el Santi. Després de la conversa que manteníem ara amb la Begoña Castro, hi ha una cosa que la gent que ens està escoltant crec que pot haver tranquil·litzat. Per una banda, l'equació de que bé, això és, no tenen per què anar saltant d'un banc a un altre. La situació del Deutsche Bank, diguem-ne, des d'un punt de vista financer, és bona. Per tant, no és un banc que estigui a punt de caure. El que passa que ha caigut la seva cotització en picat. I després l'efecte sobre les hipoteques, que em sembla bastant raonable el que explicava. No les hipoteques, sinó en general a qualsevol tipus de crèdit. És a dir, en aquest moment en què hi ha una certa volatilitat, doncs els bancs donen menys diners i donaran menys diners. I amb pitjors condicions condicions. Però que
jo crec
veient.
Que sobretot que la gent normal, diguéssim, els humans normals, tinguin clar que hi ha una diferència, que abans estava per llei, havíem parlat de la llei Glass-Steagall, que separava legalment el que era banca d'inversió de banca comercial. És a dir, la banca comercial és la que et dona un crèdit per obrir la botiga i la que tu poses
els 30.
La que tu poses és una llei dels 30. I la que tu poses els diners dels estalvis i la hipoteca i tot. Això és la banca normal, la que s'entén
comercial. Sí.
I la banca d'inversió és la que juguen al casino de les especulacions i té una cartera d'inversió tal tal. Llavors són dues coses diferents que es van barrejar i per això la crisi del 2008 era perquè els que juguen al casino i el que té la cartilla estaven al mateix banc.
Sí, sí.
Llavors, la idea, el que està caient ara són els que estan al casino, per dir-ho d'una manera ras i curt, I la gent que té la cartilla del banc normal, banc comercial, o que té una hipoteca i tal, és una altra lògica.
Esperem que sigui així.
Esperem que ara. La regulació tendeixi a separar cada vegada més aquests dos mons. I si tu tens una cartera d'inversió perquè vols especular, perquè vols rendibilitat, saps que te la jugues.
Ara, que hauríem de fer un apunt sobre el sistema financer alemany, perquè
clar.
Aquí tenim una lectura, com que són molt seriosos i l'economia alemanya és veritat que
clar, és robusta,
és la més potent d'Europa,
sí, la financera...
però realment tenen una cultura escatològica com semblant als catalans, diguem, si nosaltres amb els caganers i tota aquesta història, i és que els bancs alemanys, fins i tot les caixes regionals alemanyes i els bancs dels Landers compraven tot el que eren
la
les hipoteques subprime dels Estats Units fins al darrer minut, quan ja tothom ja no comprava, de les grans entitats financeres del món, ells seguien comprant, és a dir que...
No eren els més responsables
ni molt menys,
la crisi grega, bona part de la responsable era la banca alemanya, que al final es va salvar la banca alemanya i els pobres grecs van pringar. Però, per exemple, una altra que està a la llista també de que pot trontollar és Commerzbank, que és el
Commerzbank,
segon. Commerzbank fa anys que està en el punt de mira perquè compren tot el que es belluga derivats i tal.
Tot el que doni una mica.
Home, esperem que el territori alemany no sigui ara mateix...
Ho
deia perquè sabeu que el rei Carles III d'Anglaterra havia d'anar a França i han dit no cal que vingui, que tenim un tema als carrers... Un tema que es tradueix amb unes pintades que diu... Rebuix les pintades.
Sí, sí.
Carles III, saps el que és la guillotina?
La guillotina.
Oh, que dius, vale, d'acord.
Aquest home és una mica malestruc, aquest home.
Welcome.
Que no hagi de vindre a Barcelona.
No,
perquè...
però acabarà a Alemanya, perquè havia de fer el primer pas per França i després per Alemanya. Bé, un minut per damunt de dos quarts.
Però Macron va ser molt clar, Macron va ser claríssim. Diu, no és el més adient que vingui enmig d'unes protestes. Doncs no, senyor Macron. Un rei.
Ara mateix.
Tot París ens
havia
no cal.
Sí,
havia d'anar a Bordeus.
Ve d'anar a Bordeus i, de fet, hi estan desmuntant ja totes les rodes que estaven posant a l'Arc de Triomf, vull dir que, en fi...
No li ha sortit del tot bé el primer viatge a Carles III, però és que anar a França, just a França, i en aquest moment de revolta, igual de revolta, per un monarca, no seria el millor.
Sent rei
no és el millor lloc. Bé, acabo només amb una cosa que m'ha fet... m'ha sorprès, que no sé si ho heu sentit, aquesta, que és aquesta escola de Florida als Estats Units que han fet fora la directora perquè va ensenyar un David de Miquel Àngel a classe als nens de 11 i 12 anys, i que alguns pares van considerar que allò era... Ostres, que li estava ensenyant els genitals, i que, per tant, allò era
una
qüestió pornogràfica.
Així va caure Roma,
Així va caure Roma.
És a dir, que pensem que la civilització està en un punt... Ara, la civilització occidental, amb una fragilitat...
Però fixa't que és que estem parlant tota aquesta setmana un debat al voltant de Pornhub, de l'accés de menors de 10 anys, 11, 12, a través del mòbil o menys, a continguts... sexuals i violents, i hi ha uns pares que no tenen res més a fer que una obra de les més conegudes de la història de la humanitat dir que això és pornografia. Escolti'm, igual no sap vostè el que és la pornografia i el que estan consumint els seus fills amb 11 i 12 anys.
I el problema,
quin
el problema
virus que... sense pansa...
No ho sé.
No, però el problema... Hi ha dues coses.
Mundial,
des del moment...
Això que el coronavirus.
Des que acceptem que el senyor Zuckerberg censuri mugrons a mares de Déu del segle XIV, perquè això ha passat,
és veritat.
Per una banda, és a dir, que la moralitat yanqui s'està estenent com a tal, i després, quan, des del moment que considerem que una ofensa té un valor, no? Ofensa preventiva, és que això pot ofendre, llavors ja l'hem cagat en tots els sentits, perquè censures coses per no ofendre els de dretes i censures coses per no ofendre els d'esquerres. Però el problema és que consideres...
L'ofensa és una epidèmia.
L'ofensa no és una categoria política, ni tan sols és una categoria moral. L'ofensa no és res. L'ofensa és un sentiment personal, però que s'ha esdevingut enorme lleix del comportament cultural i polític occidental. Cosa que trobo anticivilitzatori i bàrbar.
Jo crec que estem en un moment civilitzatori.
L'ofensa no té cap valor, no ha de tenir cap valor. Si tu t'ofens,
és cosa teva.
A més, no saps qui s'ofendrà. Allò és que jo podria ofendre. Això, bàsicament, és censura i és puritanisme yanqui. Ja està.
Bueno, són els temps que vivim.
Bueno, pues, però abans pues d'acabar, hi conveni, eh? Conveni.
Sí, ja està, ja s'ha acabat.
Abans d'acabar, qui no segueixi Xavi Bundó a les xarxes, que ho faci...
Per què, eh?
Perquè fas anuncis molt interessants i recordes coses molt interessants.
Com què?
Que és que Andy Lucas
Ui. Fa
concert a Badalona.
Andy Lucas. Però perdona un moment, us heu punxorxat ara que amb el tècnic. Això
Andy
no
Lucas.
Ho havia dit jo pas.
Andy Lucas torna.
Sí. No, jo no, vaig fer cap a un.
Va comentar amb una moticona, només.
Sí, d'una certa sorpresa. Sí. Que hi havia Andy Lucas a Badalona.
A veure si també començaràs el programa dient i l'energia que es va notar.
Espera, que aquí vull...
El Carles em va enviar automàticament. Després d'aquell tuit que no va tenir cap incidència, per cert, Carles.
Busqueu-lo.
És un missatge.
És un retuit del
Tot Badalona. El
Tot Badalona.
I el Carles em diu... Puc dir-ho o no?
I tant.
Irem junts!
Oh, i tant!
Sí. No m'hi trobaràs. En principi no m'hi trobaràs.
Jo he entrevistat Andy Lucas.
I què?
En una secció d'economia.
A l'Andy o al Lucas?
Els dos.
Ah.
Both. Perquè són
indestintats. Sí, quin és, quin,
perquè van, a la crisi del 2008 sí. van sortir dient... Pues si no hi ha diner, per què no imprimen més diner?
Sí.
I ho van fer.
No era aquesta ràdio, era una altra ràdio.
Sí.
I vam trucar a Andy Lucas.
Van ser gurús.
I els vam explicar que si imprimen més diner, sube la inflació.
Claro, és el que està passant.
Però Andy Lucas va donar
la idea al Banc Central Europeu.
Sí, al Banc Central Europeu va ser Andy Lucas que els hi va dir diner gratis.
Per tant, insisteixo, seguiu Xavi Bundó, que fa anuncis i ens informa d'aquest tipus de
pedalons. Jo vull fer una agenda cultural màxima.
Xavi fucking
Banyos.
Banyos. Cuidado.
Anunci boomer. Tinc les entrades per anar a veure Paul Weller.
Oh, Paul Weller. Paul Weller. Molt bé, Paul Weller. Molt bé, Paul Weller.
Sí, molt bé, Andy Lucas.
A veure què veure l'any 93.
Però que els has...
És gratis el concert, no?
Ets fan d'Andy Lucas,
no? Però són aquests grups que a mi m'agrada anar a veure.
És que jo no sabia
grup,
que encara funcionava
no
Andy Lucas.
Sinó per veure qui li agrada el grup.
A mi em va sorprendre la foto, eh?
S'han fet.
Estan refetets.
No, mira, hi ha un dels dos que no siguis l'Andy Lucas, que està gairebé igual, i l'altre, que era el primer, de cop ja no...
No, s'està...
Que bueno, que
està de bon any.
És el pas dels anys, vull dir que això és el més normal del món.
Està de bon any.
10 i 36, què? Quan torneu als Carradine?
Sí, ara no n'has vist.
Per què no aneu a tocar a Badalona?
Director, el Mañé també volia venir, Andy Lucas.
També va enviar missatges al Mañé, que volia anar...
En
sèrio? Sí,
clar, que volíem anar.
Ai, bé. Doncs aneu-hi, ja m'ho explicareu, a veure què tal va.
Quin dia és? Quin dia és? Fes tota l'agenda completa.
Sí, espera't, mira, és el, el Festival de Música MB-P de Badalona, que es fa del 3 al 7 de maig, però no sé ben bé quin és el dia d'Andy Lucas.
Va, farem una quedada de tertulians del Via Lliure. Aviseu en marge i m'agafo
bitllets. Els tertulians feu el que vulgueu, sí, sí.
Escolta, la ràdio és per tothom i l'escolta tothom, Bundó.
Inclús
estem fent una prova al festival sense voler-ho, increïble, eh?
10 i 37, llavors em vindràs amb el conveni. Va, deixa'm aquí. Gràcies, Marel Manchón, gràcies, Carles Fernández, gràcies, Antonio Fucking Baños, gràcies, Tania Tàpia. Vinga, que vagi bé.
RAC 1. Hola, edifici. Vaja, sembla que necessites una rehabilitació urgent. Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'Oficina de Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa-te'n a rehabilitaresestalvia.barcelona.
És un bricolero excelente, que suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal.
Per clients excel·lents, preus excel·lents. Celebra el 20è aniversari de Brico Depot amb un nou aire condicionat per només 279 euros. Ja a Brico Depot.
Dijous 30 i divendres 31 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Lionel Menier. I la passió segons Sant Joan amb el Collegium Vocale de Gant i sota la batuta de Philip R. Veige. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Connecta't amb la música. Connecta't amb el Palau.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme, aparador del sector.
Del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà. Equips d'última generació. Destinacions, demostracions, piscina, batejos, presentacions, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya... o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patata sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC 1. A RAC 1, dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
20 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Malcom Otero, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, us veig una mica com el Montsó i el Pàmies. Hauríeu d'anar a Avinguda Mistral amunt, a Avinguda Mistral avall, agafadets de la mà.
Més cascats, nosaltres.
Vosaltres, oi que sí? El xurro, sí que el tema de la foto del xurro no la veig tant, perquè no arribaries, Santi, a menjar ni una punteta.
Impossible competir.
M'agradaria veure-us amb un plat d'espaguetis com la dama i el vagabundo.
No, tampoc podria competir. Jo he anat a vegades a un lloc de gent jove que es diu Jardineto a menjar. Amb el Malcom i no.
Local juvenil.
On surt el jovent?
On surt el jovent d'ara.
Bé, què hem de fer avui?
Doncs avui hem de fer... Avui tenim públic.
És veritat, eh? Es pot dir això?
Sí. Què tal, guapos?
Mira, poden dir... No, que diguin hola, que diguin hola. 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 Ai, que guapos.
Són
els fills del Malcom. Sort que han sortit de la mare.
És la meva fillola, eh?
No penjarem fotos ni res, que això és la intimitat de les famílies.
Clarita, vas a ver lo que decimos ahora.
Millor que no escoltin gaire.
Bueno. Avui no farem cap express, perquè se'ns ha demanat,
Què? Què se us ha demanat?
Home, Millet.
Millet se us ha demanat.
Però Millet és com fer Pol Pot, vull dir, si està tot escrit...
I a més tothom ho sap tot, no?
Tothom ho sap tot, després van dir Fosbury. Pobre Fosbury, home.
Fosbury.
A més, que era una bona persona.
Qui es va morir fa poc?
Laura Valenzuela.
Laura Valenzuela. Hi havia gent demanant Laura Valenzuela.
Molt malament, per la gent que demanava. És com demanar Carina.
No. Sí, ja sé que és un atemptat al bon gust, però això d'aquí a fer un execrable...
No. Però escolta, que avui farem una persona.
Sí.
A veure, que avui és un execrable molt per, com diríem, per boomers, o per... Fins i tot gent més... perquè...
Pre-boomers. Sí.
Pre-boomers, fins i tot, eh? Perquè és... És un home que va ser molt important a Hispània. Dic Hispània. És que em surt sempre... És que quan et miro em surt Hispània.
Pesats, és que admirem.
De veritat, eh?
No, deixeu però... la bona gent de l'Hispània tranquils.
La bona gent,
vegada.
Sí, sí. No,
A les germanes Reixac.
Imagineu l'Espanya dels 70 i dels 80, vull dir. Que hi ha dos cadenes de televisió i una cosa, un torero oficial, el cordobés, un jugador oficial, Amancio, un... Allò, pues, hi havia un per tot, no?
Sí. Un espanyol de cada...
I aleshores hi havia el capellà enrotllat, que era... I com només hi havia dues cadenes de televisió, bàsicament una, sí. L'altra tampoc emetia tot l'estona, sortia tot arreu. I a més escrivia novel·les. I era, sens dubte, l'autor més venut a Espanya als anys 60 i 70.
Sí o no?
Sí, juntament amb Gironella, Los tipus escrivien dies i tal, eren com els dos bestsellers.
Sí, però un tio que era famosíssim en aquella època, és un home que, a més, era capellà. I feia novel·les Ai, juvenils.
No.
Sí, no. Compromeses. No. Poc compromeses, s'ha de dir. Bueno, però compromiso era el que hi havia. Un home que ho va ser tot i després va caure en l'oblit, no? Però tant és així que va caure en l'oblit que les necrològiques... Si s'hagués mort en aquella època, ostres, hagués sigut un daltabaix... nacional a Espanya.
Si s'hagués mort en el cim de la
sí,
seva
sí, sí,
fama, eh?
60 i 85.
Sí.
Però més que era, més que, però mediàtic era?
Mediatiquíssim.
No? Val.
Va començar sent un autor supervendes,
sí.
I després, com va arribar al boom de la tele i tal,
sortia tots els programes de tele.
Bueno, els dos canals que hi havia, sí.
Però ell ha mort i les necrològiques han aparegut un any després de la seva mort.
Però ha mort ara?
No, el 2012. Ah. El 2011, però... Fins al 2012 no va sortir la primera
ningú
necrològica.
Ningú es va enterar.
Clar.
Sí,
noi.
Clar, i no és que hagués mort allò... Han trobat una mòmia aquí, aquí huele a muerto, yo no he sido...
Yo tampoco.
Aquí, no. Va morir en una residència, i quan va morir, la gent es va fer aquesta pregunta de dir...
Que encara era viu.
Que encara era viu. Que és això que aquesta pregunta ens la fem amb certs personatges.
Vosaltres especialment, eh? Quan teniu dubtes, a vegades...
No, però
sí.
No només nosaltres, allò. Michael Caine està viu, encara. Sí, sí, sí. Ha complert 90 anys i sí. Surt allò i li fan allò de... Evasió no victòria i tot això.
Ai, sí.
Dean Van Dyke.
Hosti, Dick Van Dyke.
Que clar, que ha sortit
Dick
ara, ens hem enterat que
és
està...
És viu, no? És viu ara.
Ens hem assabentat aquesta que setmana sí. Que està viu perquè l'han detingut després de tenir un accident amb,
sí?
amb 97 anys. Un accident de cotxe. I que li van a mirar ara...
Què?
Ara, ara als 97.
Què li van a mirar?
Si pot conduir.
Si està en condicions.
Però si no conduïa, si és el les bufes xamanelles aquell de Mary Poppins.
De gran, que bé.
Clar, és al·lucinant, no? I, a veure... Aquest home, el que parlarem avui, aquest és un escriptor, va passar a ser best-seller, va estar molt a la tele, i ningú se'n recordava. És una desaparició tipus Hazard, o Kaká, o Coutinho, no? Que van ser molt famosos en el seu dia, i ara ningú els recorda. Perquè avui li traurem l'alçacoll a un escriptor cursi com una mala cosa, com un llaç a la pitxa.
Escolta, mama.
Perdoneu.
Per favor.
Amb èxit, que va ser també un mentider, un hipòcrita, però sobretot un pederast.
I això...
Avui parlem del mossèn José Luis Martín González Vicente y Vigil, més conegut com José Martín Vigil o, simplement, com Martín Vigil.
Yo solo soy un vigía.
M'he pensat que la cançó diria jo solo soy un vigil.
Clar, per un dia que posem Silvio
sí, noi,
i posem una cançó...
Té marxa, Silvio?
Jo volia...
Però a veure, almenys està bé la cançó.
Música
no, per la majoria de les coses que em poseu són autèntica batsòfia.
No, però si tu vas a la llista de Spotify, música sí. Per suïcidar-se...
No.
No, però
Silvio
jo...
Rodríguez.
No.
Soy un vigil.
Ja m'he cortat les venes.
No enganxava a posar ojalà.
Ojalá le corte
ja
la
vena. No.
Heu entès això de un disparo de nieve a Cuba? Ojalá un disparo
Home.
De nieve.
Jo, se m'acudeixen certes...
Ja, tu les metàfores.
Va,
bueno, una metàfora, sí.
Però aquesta cançó, òbviament, varia perfecta per lo de Martín Vigía, no? Martín Vigía tampoc era un revolucionari,
però
eh?
Però Vigía no, era Vigil.
Vigil. Però no era...
És que a vegades diu que el nom és una cosa i després se'n posa una altra.
Sí, ell, de fet, es va canviar... Vigil. Va anar al jutjat a canviar-se el nom per dir-se... José Martín Vigil.
Ah.
Però el José Luis, el González i tot.
Ah, perquè es deia José Luis.
Sí.
No, és que es tenia molts noms, Domingo Martín, no sé quant.
Ui.
Martín Vigil. És que, clar, era de bona família, eh?
Sí, era de bona família, no eren revolucionaris, com deien, però això ho veurem després. Ell neix a Oviedo, el 1918, al carrer Milícies, o Milícies.
Sí,
clar, si neixes al carrer Milícies...
No, també posen Milícies, ja. Si és en Asturià, no?
Sí.
Dos Milícies.
Milícies.
Es veu que el carrer el va marcar. La seva família era rica, el seu pare Natalio, no era del poble del Sora del Santi, però bueno, que el seu avi es deia Melitón. O
sea, Melitón, m'encanta que
Melitón,
no.
I Natalio mola molt. Melitón Manzanas.
És zipi-zape, Melitón. Sí, sí, no, és...
I que era un
vellista de Bruguera.
El pare, que havia fet fortuna a Oviedo. I va enviar el nen, que era molt bo els estudis, tot s'ha de dir, al col·legi dels jesuïtes.
Mm. Allà hem anat tots els bons.
D'allà va marxar a Madrid, a estudiar enginyeria naval.
Pobres jesuïtes.
Quin no,
pobres jesuïtes, després de que
passés... T'ha tingut a tu?
Home, però van tenir ordengarina
a la
mateixa classe per compensar.
I va estudiar enginyeria naval i està de vacances, de tornada a Astúries, esclata la guerra. Ell estava afiliat ja prèviament a Falange.
Falange!
Hombre.
I el van detenir breument.
Però era estudiant aquí, eh?
Sí, era estudiant.
Clar, encara. Perquè quan esclata la guerra no tenia 20 anys, 17.
Exacte, 17, 18 anys. Un cop alliberat d'aquesta petita detenció, es va unir al front, primer com a enllaç d'una bandera de falange...
Enllaç d'una bandera de falange vol dir que...
Enllaç d'una bandera de falange.
Sí, l'enllaç era el diguem-ne... La bandera de falange era com una mena de grupuscle, mm-hmm. I ell era el coordinador, l'encargao.
Sí. I després al Marroc el fan al Férez. Però les coses del destí...
S'ha de dir que el Férez els feien només els que sabien llegir i escriure. Tenia molt...
Sí, hi havia possibilitats.
Tenia possibilitats.
Però per coses del destí... maten a tots els seus superiors. Moren tots els seus superiors.
Com a casualitat,
de la guerra.
És que té la guerra.
La guerra. No, però bueno, podien morir els de... No, només moren els de baix. Ja. En aquest cas...
Fa la guerra i se murió. Home, no, que casualitat és el destino...
Es va quedar sense...
Alguna opció hi havia, que no acabés.
Home, no, haver-te quedat a casa.
Sí, sí.
Però es va quedar sense ningú per sobre, i aleshores el van fer capità de la seva companyia, que eren 100 persones. La quarta companyia del batalló número 7 de cazadores de Ceuta.
Carai.
Va lluitar a primera línia a la Ciutat Universitària de Madrid, que això va ser una cosa molt, molt cruel, que deia que hi havia rius de sang i tal, o sigui, una cosa molt, molt impressionant, i als fronts de l'Ebre i Extremadura. Diuen que tenia molt bona punteria. Això què vol dir? Que matava bé.
Sí. I que guanyava molts pelutxes a les files.
I va guanyar dues Creus Roges al mèrit militar, la medalla de la campanya...
Que collons que li diguin Creu Roja.
Sí. No, escolta'm, és una manera de dir...
I la Creu de la Guerra. Mm. Això ho explica ell en un llibre de títol subtil, per si penseu si és una mica d'esquerres, que es diu Les fletxes de Miaz.
Ui,
no sona progre.
No. Per ser el capellà progre tampoc era molt...
Però no era capellà aquí encara, vull dir que...
No, ara anem a aquest capellà. Ell torna a Madrid i està eufòric per la victòria de los buenos, del guerrero l'antifaz, de Diego Valor, de Roberto Alcázar, de Pedrini, de tots aquests, i acaba la carrera d'enginyer naval. Però potser se n'adona que ser enginyer naval a Madrid...
Sí, és que això...
No, tampoc té...
L'enginyeria naval estudiada a Madrid...
I si ets d'Oviedo, que tampoc té mar, pels de l'ESO...
Oviedo no té mar, clar, no.
No, molt, pels de l'ESO i pel Mundo. Vale, no té mar, Oviedo.
Si era més endintre o més enfora.
No és endintesa.
Té mar Gijón i Oviedo no.
Clar.
Per això, un es diu Sporting i l'altre es diu Real. Vale. Aleshores decideix canviar de rumb i fer-se cap allà. Capellà jesuïta. Mm-hmm. Perquè església sí que hi ha tot arreu, tant és que siguis a Madrid.
Capellà que va.
Ja està. Fa els seus estudis eclesiàstics a Salamanca i després fa de mestre, de petit mestre, de maestrillo, a col·legis de jesuïtes. En concret, el primer lloc està 3 anys a un col·legi de Vigo. I allà descobreix que la seva vocació són... Ai, 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 ai... Els joves. Sí, és el típic capellà que diu, jo parlaré amb els joves, jo soc en
Deixeu Rullà. Que els nens s'acostin a mi, no?
I jo m'acostaré massa als nens. Després, estudia 4 anys a Comillas i a Sicència. Atenció, filosofia i lletres, humanitats clàssiques i teologia. Hosti. Mentre és a Comillas, a més de treure tots aquests títols, escriu la novel·la titulada La vida sale al encuentro. Mm. La publica el 1955 a una editorial de Mèxic i és un èxit brutal a Hispània. Espanya, no vull dir d'Espanya. Se la considera, atenció, ai, 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 una novel·la d'adolescents. Adolescents, una novel·la moderna comparada amb la literatura per a joves de l'època. Potser tenien raó en això.
A veure, jo no l'he llegida perquè sóc massa snob.
Yeah.
Però he fet una carta d'unes 50 pàgines.
Ah, bueno, però te l'has fullejat una mica.
Sí.
Vale.
Havia més cursi...
Ell també es fullejava, també.
Prou!
És cursi com un moneder de purpurina. Aquesta és la veritat.
Amb unicornis.
El títol, La vida sale al encuentro, no fa presagiar res molt.
És títol de...
Va vendre un milió d'exemplars, un milió i mig.
Sí, a l'any 55, O sigui, la vida sale a l'encuentro, és culebrón de migdia,
Total, total.
La vida sale a l'encuentro.
És un noi que perd la fe, ha morit el seu germà, que té la polio, tot això molt de plorar molt, però al final torna gràcies a un jesuïta. Però, a més, s'enamora d'una noia alemanya...
Alemana!
Alemana! I al final, aquest està una mica descentrat, per què? Perquè està enamorat, però és amor de veritat. De fet, perquè us feu una idea, la frase d'amor del protagonista, que es diu Nacho, Ignacio, perquè és Ignacio de Loyola també, totes són referències, a la seva estimada és... Karim, después de la Virgen y de mi madre, eres la mujer a la que más amo.
Sí, que és una frase...
La frase d'amor, aquesta.
Que també va dir Florentino. Karim...
No,
Karim, has nacido para jugar en el Real Madrid.
Però a veure, has de l'ESO.
No, és Karim, no?
Karim.
Però per de l'ESO, com a frase per a declarar-vos... A veure, jo no em declararia amb aquesta frase.
No, jo tampoc.
cal actualitzar-la. Jo no dic que m'agrades més que el Fortnite, tampoc. Però, home, però dir que t'estimo, però menys que la meva mare, jo crec que això, com diuen ara, red flags i molt de cringe.
Però no...
Oh! Bravo!
Ser tal como soy...
Temazos. Avui que és el
Robbie partit. Williams i aquest senyor.
A Camilo Sesto.
Camilo Sesto.
Cantant enorme. Molt amazo.
I tant.
Molt amazo, i que tant. Pels que no ho sapigueu, és una frase que es deia molt abans, que semblava... De...
Sí, sí. Quan va treure la cançó ja no es deia. Ja... Aquí, aquest és el tema.
Aquí, vale. És ell tenia molt d'èxit, moltíssim. Les seves novel·les les llegia tothom. Les llegien a... O sigui, era l'autor més recomanat. Però... Sobretot la llegien molt i la recomanaven als col·legis perquè la llegissin els joves. Perquè eren com temes així, que tractava temes com d'actualitat...
Forts.
Però a, des del punt de vista catòlic.
Ja, hi havia un fons.
Clar, i aleshores tenien una mica literatura social, però molt light. Va. Perquè, mira, us explicarem els títols.
Vale.
Després del meravellós La vida sale al encuentro, va treure La muerte está en el camino.
Hòstia.
Home, com en funciona la vida, sale al encuentro, és un gran truco, aquest, a dir, la muerte sale...
Està en el camino.
Ja, ja no li quedava més, la vida ja. La muerte, ja no tenia la
vida
més.
Alfa i Omega.
Però després titula Sexta Galeria, que no va sobre la presó, va sobre uns miners.
Va.
També titula una altra, que és Una xabola en Bilbao. Los curas comunistas.
Ui, ui.
Un altre títol.
Faria això, eh?
Això, però clar, realment... Sí. Tu dius, Los curas comunistas. No, no és... No va del que sembla, va del tot el contrari. Nación de muchachos, ay, ay, ay.
Uy.
Muerte a los curas, que és una novel·la sobre la guerra civil, o 12 indeseables. Però el pitjor de tot és quan es posa modern. Mm. Com ha fet ara el Malcolm dient cringe
sí,
i
sí.
Red flags.
Red flags,
que cringe. No et pega. O sigui, que no pots parlar de red flags i cringe
stalking.
Amb la pinta que tens, home. O sigui, intenta parlar jove. Quan... Això es va passar molt durant la transició. Tierno Galván també ho va intentar fer.
Sí.
Allò de el que no esté...
Colocado, que se coloque.
I al roa, i que no conten el rollo, i al loro.
I al loro, no sé què deia, és veritat.
I
que no esté colocado, deia, que se coloque... I què més era? Sí. Bueno, ara ho buscarem.
Bueno, coses que vas dir.
Ullea,
deia. Molamazo. Eres un carroza. Què passa, Tron?
Uf,
sí, coses molt terribles, que és com que està intentant dir ara, amb certa edat, el Malcolm dient... Això és un fan cringe. A veure,
ell va escriure... He posat la broma al guió, però m'estic apenedint, eh? La broma contra mi mateix.
Ell escriu llibres a la seva última època com... Atenció. El rollo de mis padres.
Ah, oh, sí?
Sí. O Habla mi viejo.
Mi viejo?
Sí.
Un senyor que va néixer en 1918. Què dius, senyor?
I això era per il·lustrar a la joventut. Això amb 70 anys. Doncs queda forçat. És, evidentment, com Camilo Sesto dient molt amazo.
Estan arribant molts missatges d'oients que l'havien llegit. La Carme diu, soc del 53, ara sí que m'ha caigut un mite. Recordava Martín Vigil com un avançat al seu temps.
Ja, ja, ja.
Mare meva.
Pues encara no sentis res, Carme.
No, pues he de reconèixer una cosa. Que en veure el títol de 12 indeseables, he recordat haver-la llegit.
Sí, eh?
Jo que volia dir, no, jo soc un esnob i tal, aquesta la vaig llegir.
Mira, la Montserrat diu, jo vaig llegir La vida sale l'encuentro amb 16 o 17 anys i em va agradar bastant, eh? I de fet l'he tornat a llegir altres vegades.
Bueno.
Aviam.
No, Montse,
escolta, Montse.
No passa res.
Tens tot el dret.
I tant.
Aviam, 12 indeseables. Era dolentíssima. Era un senyor que pujava 12 joves conflictius a un vaixell per convertir-los...
Tots nois, no?
Tots nois. Amb un home de profit. Hi havia un era violent... Un altre era gay.
Es posa en un vaixell, no?
Un altre, sí, en un vaixell.
Sense samarreta.
Va.
Bueno, però la moralina de... Aquí us farem homes de veritat. I, bueno,
era un... I tant, si us farem homes
prou,
de veritat.
Prou.
Però la qüestió, prou. Què deia la crítica de Martín Vigil? Umbral, Francisco Umbral, va dir de la seva obra Martín Vigil ha sido un acorintellado moralizante y paliza.
Ah, sí,
me parece detestable su prosa. S'ha de dir que molta gent li deia això de Vigil Tellado, eh? Això era una cosa...
Vigil Tellado.
Sí, això li deien molt. També en aquest article, Francisco Umbral parlava de la dreta espanyola que havia deixat en mans d'aquest senyor immoral, encara no deia per què, l'educació dels seus cadells, perquè era l'autor més lleit entre els joves. El crític Ignacio Echevarría, en un article un any després de la seva mort, com tots, el salvava una mica, encara que deia que sus páginas se resienten de la religiositat catòlica que les impregna i que les vuelve tan rancias. A més, amb una polèmica crítica pel qual Ignacio Echevarría va sortir del País, no sé si en recordeu, el cas Echevarría, que va fer una crítica a un autor i el van fotre fora, etcètera, etcètera. Mm. L'insult, un dels insults que deia ell era, l'autor contemporani aquest, tiene la prosa de Martín Vigil.
Ah, com a insult, eh?
Com a insult. O sea, ja sabem que és un insult. Hosti, això és que mola.
Sí, però li feien crítiques dolentíssimes. I la gent el llegia molt. I, a més, guanyava molts premis. Va guanyar el Premi Ciutat d'Oviedo. Home, clar, si era d'Oviedo, també, diguem-ne. El Premi Pérez Galdós, el Premi Gran Angular, i més d'una vegada el Premi al millor novel·la estrangera que atorgava l'Oficina Catòlica de París.
Vaja.
També hi havia els seus textos espirituals. Ella escrivia, era un columnista habitual tant a ABC com a la majoria de grans diaris d'Espanya de l'època, i a la revista Destino, que també explicava Destino Dios, també té un altre títol que es diu En marxa, cristianos!
Carai.
I un que és el meu favorit, que és Listos para resucitar.
Hosti, que però això voreja la línia de...
Listos para resucitar. Hosti. Ara seria una sèrie de zombis.
Sí, sí,
però
sí,
no, en aquella època anava d'un altre tema.
Però això franquisme, estem parlant.
Però és com sí. Còmic, no? Listos para resucitar ja fa riure.
Sí, sí.
Però bueno, deixem de banda les dolentes i les supervenudes que eren les seves obres i tornem a la seva biografia. Ho havíem deixat de cura jesuïta.
Correcte.
Durant 20 anys va exercir a col·legis i col·legis majors